Santi Cortells, molt bon dia.
Bon dia.
Cançoneta, no? Los españoles esperaban que regresara ese rey.
Anem a fer, jo crec que un primer programa, perquè jo mateix, llegint sobre el tema, he vist que és tan extensíssim i que hi havia molt més del que em pensava. Vull dir, a Vila-real tenim el casino carlista, no? Que passareu moltes vegades, doncs on encara Sant Pasqual, des d'ací de la plaça, el veureu, l'últim cantó, està el casino carlista, i posa Penya Espanya, encara està ahí, eixa relíquia. Parlarem de relíquies perquè n'hi ha alguna perduda, com sempre, o saquejada, no sé molt bé què dir. Tenim un carrer que és el carrer Zumalacàrregui, que dona en el carrer en Domènec. El general Zumalacàrregui, també conegut com el tio Tomàs, no? Eixa carrer a Vila-real, i se n'ha parlat també, evidentment, d'ell, perquè tenim un avantpassat carlí que és innegable, així a Vila-real. I tenim aquests dos i un altre que no em ve ara al cap, que és... Sí, a Vila-real. Aquests dos i durant el programa em vindrà l'altre que volia dir. Bé, els carlins a Vila-real tenen moltíssima història, se n'ha escrit molt, hi ha diversos articles del tema. De fet, un dels motius que molta gent haurà parlat, o li sentia parlar ahir, que vam anar a veure a Barruer, no? Que en aquesta ordenació de, com a abat, que jo no havia vist mai com ordenaven a un abat, per cert, que era un poble de beatos, no? I he trobat que en aquesta història carlina, doncs en diverses publicacions se parlava de nosaltres com a associamos al carlisme, i se dia de Vila-real que era Vila Santa i Vila Republicana. Per exemple, un periòdic, el Balear, dia Vila generalment carlista. La correspondència, el 1874, dia Esperit altament carlista. Després també el Motín dia que Vila-real era el poble més carlí d'Espanya. Imagineu-vos. El Motín, Vila-real, eminentment catòlic i carlí. El Motín.
Sí, sí.
Després, l'època, Vila-real es fa notar per les seues idees tradicionalistes. O el Correo Espanyol, que dia Vila-real, en donde el carlismo tiene núcleos formidables. La Hormiga de Oro, religiosa población valenciana, etc. Clar, este tradicionalisme, que sempre ha estat molt... associat a Vila-real. Per cert, ja m'hem recordat, l'altra resta carlina que podem trobar és la casa que li ha passat a Txelo la foto del brigadier Joaquim Llorenç Bayer, que està justament en el carrer Sant Domènec. I d'este senyor, de Joaquim Llorenç Bayer, també podem parlar, se n'ha fet algun homenatge, vull dir que no és que estiga oblidat, té una placa ahí, i per tant jo crec que en algun moment havíem de parlar d'este tema, que, com he dit, és extensíssim, per tant crec que continuarem un altre dia. Vull fer el que puga. Una curiositat que he topetat llegint d'este tema sobre l'etimologia de la paraula guiri. No sé si... És que, claro, ara com estem en estiu, hauràs dit moltes vegades, ui, quants guiris, no? I jo no ho sabia, però es veu que està relacionat en el carlisme. La paraula guiri procedís de l'acurtament del basc guiristino. I es veu que les guerres carlines, les forces de parla euskera, que parlaven euskera, anomenaven així els seus enemics els cristinos, que s'anomenaven així per el nom de Maria Cristina de Borbón. Cristino guiri. Va néixer, per tant, com una manera de despectiva de referir-se als altres, és a dir, als oponents en este conflicte bèl·lic. Sabeu que va haver tres grans guerres carlines, i que el carlisme, una curiositat que sempre m'han comentat els meus amics historiadors, és que sobretot en un cert moment triomfa a Catalunya i a Euskadi. i també en part del País Valencià, especialment així a les comarques del nord, no? I que això té a veure que justament l'Espanya, que no parlava castellà, doncs era molt propa carlina. A més, això es junta en un tradicionalisme propi del carlisme, que unit al nacionalisme doncs dona el que ara parlarem, no? I que crec que pot donar molt per a parlar. El carlisme s'anomena també tradicionalisme, legitimisme, jaumisme, és a dir, té algun nom més. És un moviment polític ultraconservador d'Espanya que, com bé sabeu, el que pretén és entronitzar una branca alternativa de la mateixa dinastia dels Borbons. La bandera, heu vist que, si ho heu vist alguna vegada, o no sé si crec que sí, en la penya carlista de Vila-real també està, l'escut són dos pals de color roig que tenen com unes puntes. Simbolitzen sí. els troncs, com sabeu, quan tenen rames que vas tallant
sí.
per a que ells carrecte l'arbre, això és les rametes que té tallades, vull dir, això als heraldistes els agradarà molt. No són pals rojos, sinó que tenen puntetes, que són les branques que es desvien, per a que ens entenguem, que es van tallant per a que isca l'arbre recte, l'arbre genealògic, per a que
no es desvia res, vaja.
Que no es desvia. És el que s'anomena la creu de Borgonya, que és el que es consideren els carlins representar les forces armades de la monarquia hispànica. Un dels seus lemes, molt curiós, és veu, pàtria, furs i rei. No deu pàtria i rei, deu pàtria, furs i rei. Furs, ja sabeu que precisament l'arxiduc Carles d'Àustria es defenia i els Borbons primers, no?, volien acabar amb ells. Per tant, es reivindica també aquesta part, diguem-ne, més tradicional, però que sempre una part dels nacionalistes valencians, catalans, bascos, també han sentit pròxima. El suport social normalment sempre s'ha dit que del carlisme venia sobretot de les zones més rurals, perquè molts agricultors, molts pagesos, el que veien era amenaçada la seva forma tradicional de vida en uns principis liberals que canviaven, no?, la seva manera de viure, la seva manera d'entendre el món, no? Les desamortitzacions constants, que per exemple una desamortització, Poblet va ser víctima, Poblet, i no només Poblet, sinó tota la dinastia d'Aragó que estava allí dins, conservada i mantinguda i venerada durant segles, no? Un altre suport que també tenim és el del Baixkerglat, és a dir, dels capellans de poble, perquè ens entenguem. Per què? Doncs perquè el carlisme defenia un catolicisme militant i entenguem que si l'església d'avui dia, i en part ho fa, l'església d'aquell temps encara més, no admetia la llibertat de culte, per exemple, ni molt menys la laïcitat de l'Estat. Per tant, s'oposava al centralisme i el que reivindicaven era la restauració dels furs bascos i navarresos, així com els de tota la corona d'Aragó, i este principi regionalista s'estenia a tota Espanya, perquè estos furs contenien també molt del tradicionalisme catòlic, no?
Sí.
De fet, alguns carlins deien allò de visca Cristo Rei, viva Cristo Rei, no? Vaig a començar pel final, perquè el principi és tan complex que li serem un altre dia. Parlem del partit carlí del País Valencià, que és el que teníem així a Vila-real. Durant el règim de Franco, doncs en un principi es nega la possibilitat de resurrecció d'una xarxa que tenien de cercles, que ja n'hi havia abans de la guerra, encara que tenim també allò dels requetés, que també va participar per el bàndol nacional, per aquest tradicionalisme que tenien, però els requetés i els carlins eren els carlins i els requetés, que ajudaren en el bàndol nacional no significa que no mantingueren la seua idiosincràsia, el seu partit. Per cert, no sé si alguna vegada us heu preguntat on ve això dels requetés, però és molt curiós. Es veu que quan els en Euskadi estaven en les guerres carlines i tot això, diuen que se'ls dia als soldats, tapa-te, tapa-te, que el culo se te ve.
Ah.
No? Els que estaven darrere, no? Bueno, sí, sí. Això és, jo crec, però faig una miqueta la broma, com jo, no sé si ho heu sentit, quan algú està fent una faena, està ahí com quatre pates
sí,
i fica-li una monedeta.
Sí, no?
Tapa-te,
sí,
tapa-te, que el culo se te ve. I com eren tan tradicionalistes, doncs el que diuen és que per a no escandalitzar a les dones, en comptes de dir que el culo se te ve, tapa-te, tapa-te, que se te ve el requete. I aleshores d'ahí ve la part del requete, no? Dels que estaven a la part de davant del front. Bé, és una cosa molt, molt curiosa, no? No se sap molt bé també en realitat la paraula requete, però bé, hi ha qui ha fet aquesta explicació, no? A Vila-real es constituís al 1940 una societat recreativa que s'anomenava Penya Espanya, que era la seu del Partit Carlí del País Valencià. Així, així es deia, el Partit Carlista del País Valencià. A Catalunya va néixer el que s'anomenava el Cercle Familiar Montserrat, que es va inaugurar després del nostre, el 1951, que també va tindre una extensa vida i cultural de moltes referències, no? Aquest edifici tan bonic que encara tenim és un edifici que originalment era un casino i el centre de reunió del cercle legitimista, i es va fer en un projecte d'un arquitecte anomenat Lluís Ros de Ursino. I bé, el teniu ahí, encara es conserva, i ara veureu perquè he trobat també curiositat. Crec que Lluís Ros de Ursinos és també el que dissenya, si no recordo malament, el que és l'ermita de la Llum de Tol. Però això està dada de comprovar. Bé, a partir de 1959, ja havien passat uns anys de la Guerra Civil, n'hi havia un cert ambient de tolerància cap als carlins, i comencen a obrir-se per tot Espanya una xarxa de cercles culturals, la majoria dels quals s'anomenaven Vázquez de Mella, perquè Vázquez de Mella, que viu a cavall entre el segle XIX i principis del XX, mor al 1928, Vázquez de Mella és un dels ideòlegs dels carlins durant la restauració. Esta xarxa de cercles culturals, el 1962, és a dir, durant el franquisme, ja tenien 59 delegacions. Estos cercles, doncs, com el carlisme com a tal, en un primer moment, vull dir, no n'hi havia partits, no?, quan a Franco, doncs el que es fa és crear una societat recreativa, a Vila-real s'anomenava Penya Espanya,
sí.
I la Penya Espanya era la Penya Espanya, però ahí estaven dins els carlins. La Penya Espanya era el que estava tolerat per el franquisme, però en realitat es dedicaven a altres coses, no? Estos cercles el que feien era desenvolupar doncs la part cultural dels cercles carlins, com eren doncs els requeters, els estudiants, els obrers, excombatents o fills dels combatents de les guerres carlines. I, clar, el que passa és que en la realitat, com a associació, van acabar servint en molts casos com a plataforma per a combatre la política oficial del règim, directament, no? Així, doncs hi ha molts casos documentats, com el de Saragossa, on la policia deté i processa 8 carlistes per confeccionar propaganda clandestina. El principal detingut va ser el cap de cultura, que era Manuel Zavala Sevilla, amb altres responsables d'organitzacions femenines i feministes, obreres i d'estudiants. És a dir, fixeu-vos com evoluciona el carlisme, però això dic que és un moviment molt complex, des d'aquest conservadorisme a pràcticament el nacionalisme i el feminisme en el cas del País Valencià. Bé, mirant la història del Partit Carlí de Vila-real, he trobat una dada curiosa que probablement molta gent ja sabrà, però a veure, això és un lloc per a fer divulgació.
Clar.
Sé que hi ha gent que em dirà, jo això ja ho sabia.
Bueno,
però el que fem és divulgació per a que més gent de la que ho sabia ho sabera, que n'hi hagi a partir d'ara més gent que sàpia que n'hi havia un retrat del rei en Carles VII que va regalar el baró de Sant Garren al casí carlista de Vila-real, conegut com a Penya Espanya, i he trobat que va estar rodant, és a dir, que estava en el carril de Vila-real, en el, perdó, en la seu del Partit Carlista de Vila-real i que en un moment donat es va vendre, és a dir, que algun dels membres del Partit Carlí va decidir doncs, desfer-se de part del patrimoni i es ven. I aleshores comença la, diguem-ne, com va passar en el Plat Galant, que ja vam parlar d'ell, comença a rodar per ahir, no? Bé, resulta que després de l'escissió del Partit Carlí, el Cercle Carlista de Vila-real queda en mans, això sí, d'unes bones persones, però que eren molt majors i que havien abraçat en el seu dia les reformes de l'expríncep Carlos Hugo, entre elles el valencianisme polític, molt arrelat a Vila-real, no cal que diga, que va representar després la UPB, el Bloc i Compromís, actualment. I del qual no puc donar dades, però que tot el món sap que n'hi ha gent que ha estat militant molts anys en el Bloc Nacionalista, sí, actualment Compromís, i que té avantpassats carlins. I tot això ho sap tot el poble, no cal que... En altres partits també, però en este també. No? Què passa? Que els membres del Partit Carlí es fan molt majors i ells sempre sabien que això de falta de suport institucional doncs es comença a deteriorar l'edifici històricament, arquitectònicament, i allí dins també hi ha una sèrie d'objectes i un d'ells és este retrat, no? Que es veu que acaba en un antiquari i pel que he pogut seguir l'adquirís, no se sap molt bé qui, per 4.500 euros. I ahí desapareix, o sigui, no l'he pogut resseguir què va passar després, però després apareix en el Museu Carlista de Madrid, que té un web, museucarlistademadrid.com, i ahí expliquen una miqueta la història d'esta obra, no? Però està ahí, vull dir, no ha desaparegut. Esta obra que estava en el casí carlista de Vila-real, que te l'estic ensenyant, que la passaré a Txelo també per a que la penge, està actualment ahí i pel que sé l'han restaurat, vull dir que està en bones mans, per a que ens entenguem. Però una cosa més que així de Vila-real i que no hauria d'haver sigut mai.
I no es pot reclamar.
Supose, vull dir, per això està el govern municipal, per reclamar aquestes coses, no?
Exacte.
Ara, clar, en un museu carlí la veritat que és un bon lloc, és un lloc adequat, no?, per a un retrat com este.
Sí, el que passa que museu carlí també podríem tindre-la, sí, que també tenim objectes que puguem exposar,
Sí, o podríem tindre un xicotet.
Clar, clar.
Bé, ahir, si entreu a la pàgina del museu carlí, ahir explica una miqueta esta obra i altres, que i també retrats... del rei Don Carlos VII, crec que n'hi ha tres o quatre, i explica tota la història, un d'ells és el de Vila-real. El Partit Carlí del País Valencià, que és la federació del Partit Carlí al País Valencià, la seu nacional venia sent la Penya Espanya, antic cercle tradicionalista de Vila-real, és una localitat que, com tothom sap, té una gran tradició carlina. L'últim secretari general que he pogut trobar que tenia era Santiago Albiol. Entre el 1970 i el 1972, l'antiga comunió tradicionalista que dirigia en aquell moment Xavier de Borbó i Parma celebra a Arbona uns congressos del que anomenen ells el poble carlista i ahir abandonen l'antiga denominació comunió tradicionalista, haureu sentit, comunió tradicionalista carlista, que era un dels noms que utilitzava el partit ja des del segle XIX, i canvia el nom al de Partit Carlista, que és el que apareix allà al casino. Consideraven que esta havia sigut l'autèntica nomenclatura original. I establixen, ahí és una miqueta la refundació, una combinació entre el catolicisme i el socialisme autogestionari, que jo això no sé molt bé com es casa, però és això. I potser així entenem una miqueta més de la manera de ser de Vila-real, entenent tota esta història. No? En aquesta refundació es combina el catolicisme, per tant el tradicionalisme, en un socialisme d'autogestió. Ahí, evidentment, hi ha uns enfrontaments interns en una part del Partit Carlí que no està d'acord en esta refundació, En els anys 70, encara en el franquisme, n'hi ha un secretari general, que és Rafael Fernando Sales, que bé, segueix una miqueta les directrius de l'antiga comunió tradicionalista, i esta part més disconforme evoluciona una miqueta més cap a l'esquerra, i això fa que el Partit Carlí acabi sent el que després, acaba sent. Qui és Fernando Sales? Fernando Sales, Rafael Fernando Sales, és un senyor que no va faltar fa tants anys, naix el 1919 i falta o mor el 2011. Era un empresari, un dirigent carlí valencià, naix en una família molt tradicional, de tradició carlista. El seu iaio havia estat en la campanya del Maestrat, que havien comentat abans, de Carles VII, en la Tercera Guerra Carlina. Per això diem que en el Maestrat, bueno, Vila-real també, confonent una miqueta historiadors, de vegades ens han dit la vila del Maestrat, quan nosaltres no estem en el Maestrat, però el que passa és que com en el Maestrat n'hi havia una resistència carlina molt important i Vila-real també tenia presència carlina molt important, doncs i aquí fins i tot ho ha barrejat tot, no? Rafael Fernando milita Acció Catòlica, vos són Acció Catòlica, és que a Vila-real n'hi havia molta gent, sí, n'hi ha, sí. En l'Acció Catòlica, l'Acció Catòlica Obrera, i tot això, ahir n'hi ha vist d'aquest moviment, evidentment. I va ser combatent del Terç de Requeter, Sant Miguel d'Aralar, a Navarra, en la Guerra Civil Espanyola. I l'any 1941 s'allista com a voluntari de la Divisió Blava i combat en el bàndol alemany en la Segona Guerra Mundial. Va ser un constructor molt conegut al País Valencià, el president del patronat Felip Rinaldi, promou la construcció de més de 4.000 habitatges a Espanya durant la postguerra, que hauríem de veure si alguns d'aixòs estan precisament a Vila-real. L'any 1982, dos anys després de que Carles Hug de Borbó i Parma renunciara a la presidència del Partit Carlista i se n'anara als Estats Units, Fernando abandona ja la política activa, però continua participant en activitats carlines d'aquest corrent, i doncs bé, és un dels, diguem-ne, dels últims representants importants d'aquest partit. Vaig també per a parlar, que no m'ho dice, d'una dona, perquè si no tot és masculí, això és important. N'hi ha una senyora que s'anomena Laura Pastor Collado, també molt important en esta refundació del Partit Carlí. Ella és una política valenciana que dirigís el Partit Carlí del País Valencià. Ella era filòsofa o llicenciada en filosofia. I esta senyora és molt important perquè l'any 1975 és detinguda en una reunió clandestina del que s'anomena la Taula Democràtica del País Valencià, que és, diguem-ne, una miqueta el solatge del que després venen alguns moviments polítics com el mateix Partit Socialista, el Bloc Nacionalista Valencià, Compromís, tot això. Aleshores, és membre dels que s'anomenen els 10 de la Quas, que s'havien reunit per a constituir el que s'anomenava el Consell Democràtic del País Valencià, que el que volia era ser com un preludi del que després va ser la Generalitat Valenciana, és a dir, buscant l'autogovern. Esta senyora intervé com a oradora en una d'aquestes reunions de refundació del Partit Carlí, en una dissertació que s'anomena la Revolució Cultural, i esta reunió doncs tenia membres justament de Catalunya, del País Valencià i de les Illes Balears, que una de les coses que, diguem-ne, que determinen ahí o de les que se parla és de la mateixa llengua, no? De la llengua, de la nostra llengua valenciana, i de la unitat que estos territoris necessitaven per a que la nostra llengua tinguera més força. Aleshores, este partit de tall tradicionalista, doncs en aquest moment se centra en aquesta tradició tan nostra que és la mateixa llengua i del reforç que volien ser defensant que ens unirem estos tres pobles per a poder fer un front comú i lluitar per el que és la nostra tradició lingüística i cultural. Ella en la en l'Assemblea Congressual del Partit Carlí del 1977 ja acabada el franquisme, se li anomena responsable de cultura. Després, en el quart congrés federal del partit, la trien com a secretària de cultura de l'executiva federal. Esta dona va viure, fins fa 4 dies la podríem haver entrevistat així, perquè va viure fins a l'any 2019. I aquest any, el 9 d'octubre, doncs, a títol pòstum se li dona un premi per ser un referent en l'autonomia, en la lluita per l'autonomia feminista. Bé, ja sabeu que en les eleccions de l'any 1977, Adolfo Suárez retarda molt la legalització del Partit Carlí, això li dona molts problemes perquè després en la seva implantació doncs li va costar molt més probablement que si hagueren estat permesos des d'un primer moment. Ells, per a resoldre-ho, el que fan una espècie d'agrupació d'electors carlins del País Valencià que apenas trau un 1%. Fixeu-vos, tot i la història i la lluita i les guerres civils després de la democràcia, doncs no tenen, acaben no tenint tant de suport, perquè en realitat, com he dit, el seu esperit estava repartit per altres partits, no? Havíem parlat dels 10 d'Alaquàs. Els 10 d'Alaquàs fa referència al que s'anomenava, que hem dit abans, la taula democràtica, que era un organisme d'oposició al franquisme que es forma al 1972 per els grups d'acció i reflexió socialista de Vicent Ventura, que després és el Partit Socialista del País Valencià, el Partit Carlí del País Valencià, de Laura Pastor Collado, que és la dona de la que hem parlat ara, i també estava ahí la Unió Democràtica del País Valencià, UDPB, que després esdevé en part o part d'ells la Unitat del Poble Valencià. Després també estava per ahí el Partit Comunista d'Espanya, que després se li separa el PSAN. Això seria molt llarg d'explicar, per això dic que és un tema llarg. I en els principis constitutius d'esta taula postulava, que postulava, cita literalment, promulgació d'un estatut autonòmic que situa el País Valencià en condicions similars a les que obtinguen les altres regions històriques i diferenciades de l'estat espanyol, és a dir, Catalunya, País Valencià i Galícia. És a dir, per a que vegeu tota la barreja, no? I dius, per què n'hi havia carlins en aquest partit si és un partit tradicionalista? Doncs pot ser així, ho entenem una miqueta millor. Vicent Ventura es planteja la necessitat de crear una plataforma per a redactar estatut del País Valencià per a que els partits valencianistes s'unisquen, tot això, no? Què passa? Que la comissió pro estatuts originària en la que es gesta tot això, que es reunís el 24 de juny a una casa d'exercicis espirituals, la casa d'exercicis espirituals de la Puríssima d'Alaquàs, perdó, doncs entren ahí la Guàrdia Civil, no? Pistola en mà, d'aquell temps del franquisme, quietos, les manos encima de la mesa, i detenen a tots els assistents que havia comentat abans i es posen a disposició del Tribunal d'Ordre Públic i els processen i anaven a empresonar-los, però en això que mor Franco, i aleshores no, al final no els empresonen, però els van detindre a tots. I, evidentment, consta, no, la repressió...
Se van escapar...
se van escapar de miracle. No? En l'acte judicial imputaven als detinguts un delicte d'associació il·lícita, perquè la reunió tenia com a finalitat constituir aquell Consell Democràtic, és a dir, buscar l'autonomia del País Valencià, però, com dic, mor Franco i finalment no van a la presó. Parlarem el pròxim dia més en profunditat d'este Joaquín Llorenç Bayer, no? Que bé, el 1833, un mes després de l'alçament carlí, el trobem a Vista Vella com un dia al vapor en aquell moment, que era un opositor, per tant l'altre bàndol dia los despreciables caudillos que tienen las gavillas a su cabeza, ¿eh? Y se le nombra como un dels que se distingirán ya, porque va a ser alcalde de Vila-real, como sabeu.
Sí.
Vicent Gil ha estudiado una miqueta y creo que tenía un mal nom, fins i tot. Bueno, eso parlaremos el próximo día, porque sí, este brigadier, ¿no?, que tiene una placa de Vila-real, doncs no la té per qualsevol cosa, ni el partit carlí está ahí per qualsevol cosa, ni el carrer té dedicada a Zuma la carrer y está per qualsevol cosa, sino que tot això está ahí porque té una historia llarga, profunda, que crec que hem de rascar, perquè estic segur que no només n'hi ha escampat per ahí i se quadre, del qual vos parlava fa un moment,
sí,
sinó que n'hi ha moltíssims més i que fins i tot n'hi ha veïns descendents d'estos carlins que avui en dia podrien vindre a la ràdio si ens escolten este primer programa i parlar de la seva tradició familiar, perquè la tenim tradició carlina a Vila-real. Per tant, deixem així, no?, esta primera part, i el pròxim dia intentarem aprofundir més en la història del carlisme, però ja des dels inicis, perquè hem parlat de l'última part, sobretot.
Pues, en esta promesa que ens fas, de continuar en això que ens interessa i molt, perquè està molt vinculat amb la ciutat de Vila-real, i jo sempre pense que el que no la persona que no sap quina és la seva història, tampoc sabem bé cap on té que caminar o què pot passar-li en el futur, no?
Sí, bé, Vila Santa i Vila Republicana.
Pues ahí ho deixem. Santi Cortells, moltes gràcies.
A vosaltres.
Que se ve un rey que en el exilio vivió.